Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Avui, senyor Carbó, hem de començar amb un aclariment, perquè, esclar, si no, la gent no entendrà res. Imagina't, tota la gent que ens escolta des de FEM Girona.
Des de Ràdio Bellpuig.
Des de Ràdio Cassà de la Selva.
Des de Ràdio La Vall de les Preses.
Des de la Ràdio Municipal de Terrassa.
Des de la Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans.
Des de Ràdio Vallromanes.
I des de Ràdio Calella.
No entendran que si la setmana passada vam fer el programa 302, aquesta setmana fem el 304. Que si vam fer el 2090, aquesta setmana fem el 2092. No té sentit, això, no? Però sí que el té. Per què? Perquè aquest cap de setmana vam fer un programa especial, un programa que es va sentir gairebé exclusivament des del recinte de Som Cultura Popular, d'aquesta mostra en la que hem participat aquest cap de setmana.
A la Fabra Coats, del barri de Sant Andreu de Palomar, de Barcelona.
Un programa llarguíssim, perquè vam estar...
Estava bé, vegades. Un directe, vam fer un directet allà.
Un directe amb moltes entrevistes.
Un d'11 hores.
D'11 hores, i el diumenge vam continuar.
Un de 5.
En definitiva, un programa que començava així.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Tot el dia d'ahir, senyor Carbó, treballant i entrenant-me, posant-me en forma, perquè clar, això de fer una marató de ràdio de 10 hores o de 12 hores, no sé què és el que hem de fer avui exactament, amb tot d'entrevistes i coses, és terrible, això t'has de preparar. Físicament t'has de preparar.
De fet, a mi em va passar una cosa similar i de fet, la gent del veïnat, del barri de Gràcia, la gent deia, mira, l'Amadeu va amb xandall...
Sí.
I amb roba d'esport, cosa que és difícil que la gent en vegi així.
Però vostè, perquè vostè preparava més la part física, jo més la part mental, diguéssim. Jo vaig anar entrevistant a tot el barri, vaig entrevistar la del bar del davant, a la Susana, que no tenia res, però dona. Després hi ha entrevistes més difícils, vaig entrevistar els meus fills, que els meus fills, dius, l'entrevista més difícil que existeix és l'entrevista d'aquell que contesta curt, no?
Com per exemple, anem a escenificar-ho, això.
Què pensa, senyor Carbó, de la cultura popular i d'aquesta mostra Som Cultura Popular?
Sí. Però... Això seria la resposta curta.
Això seria la resposta tonta, perquè si li faig una pregunta oberta no em pot dir sí o no. M'ha de dir com a mínim bé o molt bonic o alguna cosa així.
Però això passa.
Això passa.
Vostè entrevista algú i li diu sí.
Però és pitjor un altre tipus d'entrevista, que és pitjor encara, que és el que no et vol sentir quan li preguntes.
Aquesta
és la que vaig tingut amb els meus físics. O sigui que li fas una pregunta i li dius, escolta, què d'allò? I ell passa olímpicament, gira el cap i se'n va. No? Vull dir, això, aquesta entrevista... Però també n'he fet, aquesta. O sigui, m'he preparat a fons...
Les entrevistes poder... amb adolescents són complicades,
molt
ja li diré.
Molt difícils. Però no amb els convidats que tindrem avui, perquè en tindrem moltíssims des d'ara i fins a cap allà a les 9 de la nit que acabarem aquesta espècie de missió, que tindrà alguns moments d'interrupció perquè passaran coses, perquè tindrem la gent de l'Aixal, perquè tindrem moltes coses per aquí, perquè haurem d'anar a dinar també, sí o no, i la ràdio d'aquest avantatge que també pots punxar alguna cosa i mira, vas a dinar i pim-pam.
I el diner és bo, que ens el fa la gent del Cargol Graciós. De Gràcia,
sí,
també,
De Gràcia, també, sí. Ah. I qui més de Gràcia?
Hi ha molta gent de Gràcia. No és que hi hagi gent de Gràcia. Hi ha gent de tot arreu.
Sí.
Hi ha gent de tot arreu, escolti'm, aquí, de tots els barris de Barcelona, d'altres indrets del país, és a dir, estem en un lloc... diguéssim, molt transversal territorialment, perquè som cultura popular.
Clar, som cultura popular, aquí estem al Fabra Coats de Sant Andreu. Què farem, senyor Carbó? Fem una mica de llista de tot el que tindrem avui aquí en el Festa Festa, aquest Festa Festa especial de no sé quantes hores.
Parlarem de moltes coses.
Festa Festa.
Som cultura popular.
I a fe que en van fer moltes de coses, senyor Carbó. Van fer un programa immensament llarg amb moltes seccions que anaven punxant entremig de les entrevistes.
Ha sortit tothom allà.
Exacte, però tothom. Van fer unes entrevistes molt interessants, amb gent molt, molt, molt rellevant i alguna primícia.
Sí,
i tot,
tant. Miri, vam començar, per exemple, amb el Pep Fornés, director del Museu Etnològic de Barcelona, que ens va explicar que era el museu nòmada, que és l'eix central d'aquest Som Cultura Popular, i també ens va explicar, per exemple, que era el Museu Etnològic de Barcelona, el nou Museu Etnològic de Barcelona, i el Museu de les Cultures del Món, que ara doncs,
que
hi ha aquest matxambrat, aquest matxambrat que s'ha d'acabar de definir,
exacte,
per exemple.
Sí.
Després vam continuar amb el Norbert Tomàs i Fra Valentí de Manresa.
Oh, que xula que va ser aquesta.
Va ser una gran entrevista.
Exacte.
Es va parlar de tot allà.
Clar, penseu que tot això tindrà conseqüències en el programa. Totes aquestes entrevistes, totes aquestes les penjarem a la web i les podreu sentir, doncs, bueno, senceres i tal. Però, a més, de moltes d'aquestes entrevistes van sortir futures col·laboracions en el programa. Una de les que esperem tenir és la de Fra Valentí Serra, que ens parli d'herbes remeieres i d'aquestes coses que ell sap i coneix també i que ens explica, i d'aquell llibre que vam presentar, que ja n'havíem parlat en el programa, de Cuinar en temps de guerra.
Temps de crisi, i després, no, de guerra no, en temps de crisi. Que també, de fet, una miqueta
ja
això.
Ja ve això, ja ve això.
I després vam tenir el Víctor Baroja al final diumenge, que també ens va dir que entraven a col·laborar al programa i des farien, de l'anònima de jocs.
I farien jocs.
Jocs tradicionals.
Cadascú fa el que sap, eh? Vull dir que això ja també està
bé. Llavors també vam tenir l'entrevista sorpresa. Aquesta sí que no ens l'esperàvem.
Ens va venir el Francesc Fabregat, que era una mica l'ideòleg i el factotum màximum de tota la festa aquesta que teníem allà, ens ve a fer la seva entrevista i se'ns presenta amb en Josep Boia, que era l'exdirector general
del Museu d'Història de Catalunya fins fa 48 hores.
I acabaven d'anomenar-lo director general de
Patrimoni, Biblioteques, Arxius, etcètera. Li vam fer l'entrevista primícia.
La primera entrevista que ha fet com a director general, perquè no ha tingut temps de fer-la cap altra, vull dir que la vam enganxar nosaltres. I a part d'això vam entrevistar el Joan Ramon Gordo,
que ens va portar el Canemàs i el Tornaveu per presentar-lo.
A Lluís Ardèvol,
que ens va presentar el catàleg de gegants centenaris.
I també
l'Antoni Serés, que ens va portar el Canemàs a monogràfic Joan Amades.
I el Lluís García Petit, que
amb ell vam parlar de patrimoni.
Que és una cosa que ens va sorprendre molt. Vam entrar gairebé al final en una espècie de tertúlia amb ell ja parlant de què era patrimoni, que no era, què podia ser, qui ho havia de decidir, qui posava el cascabell al gat, etc. I a més, doncs, això sembla ser, senyor Garbó, que li ha donat el punt a vostè per fer la columna d'avui, també, no?
Sí, senyor.
Perquè en parlarem d'aquí un minut, perquè abans sí que m'agradaria, doncs, ja, després d'haver-vos dit totes aquestes coses que van fer i dius que en el programa hi haurà futures seccions que vindran com a conseqüència d'això i que totes aquestes entrevistes estaran penjades en un apartat especial del web nostre, festafesta.net, perquè les pugueu sentir. A més de tot això, cal considerar una experiència hiperpositiva el fet d'haver fet aquest programa especial de, doncs, què, pràcticament 15 hores, no sé quantes, una bestiesa, eh?
Tan llarg no n'havíem fet mai cap, eh?
No, n'havíem fet de llargs, el de Sant Andreu, recordo això.
I esmorzar cargols.
Sí, això també, això vostè.
Jo vaig esmorzar, he de dir que vaig esmorzar...
Això vostè, mira,
aquest és el seu, eh? No, sí.
El meu no fa aquest soroll, no sé quin és aquest, però no d'allò. En tot cas, escolti, fem una cosa. Com que vostè ha de fer la columna, jo li apago tots els mòbils que corren per aquí sobre, que és un home molt ocupat vostè, i ens fa la columna i ens explica això, perquè vostè l'ha titulat No tot és patrimoni. Compte!
No tot és patrimoni.
Festa.
La columna.
Fa pocs anys no ens atrevíem a relacionar cultura popular amb patrimoni. I els que ho fèiem era més des d'una intuïció ben intencionada, que no pas des d'un coneixement profund del tema. De fet, en alguns àmbits semblava com si fossin dos mots que es donessin l'esquena, difícils de lligar, com l'oli i l'aigua. Darrerament, i com a conseqüència de que el misteri d'Elx, els castells, la Patum, el cant de la Sibila, les festes de la salut del Gemesí i les falles del Pirineu han estat incloses a la llista representativa del patrimoni immaterial de la humanitat, s'ha encetat un meló fins ara desconegut, amb el nom de patrimoni immaterial. També ha influït que l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català ha obtingut la distinció d'ONG acreditada per la UNESCO en aquesta matèria i, per tant, l'associacionisme ha pres un fort protagonisme en aquest tema. Tot plegat ha fet que se'n parli molt, fins i tot s'ha posat de moda el mot patrimoni. Amb tot, s'ha creat un ambient eufòric dins el sector associatiu de la cultura popular, especialment en l'àmbit festiu. L'autoestima dels col·lectius ha crescut, i de quina manera? A Som Cultura Popular, mostra del patrimoni immaterial a Barcelona, celebrat el darrer cap de setmana a la Fabra Coats, al barri de Sant Andreu del Palomar, es podia copsar aquest estat. A la mostra, i en diversos moments, vaig constatar que hi havia informacions que induïen a l'equívoc, a una confusió que com a sector podem pagar molt car quan ens adonem que no s'acompleixen les nostres expectatives generades per una interpretació errònia de les informacions que es reben. Per exemple, hem vist com a les xarxes i en els mitjans sense embuts, tot es posava dins un mateix sac i tot era patrimoni. En les mateixes presentacions del SOM, més d'un cop es va caure en aquest parany. En l'entrevista amb Lluís García Petit, director de l'Institut de Patrimoni Cultural Immaterial que varen fer des d'aquest programa, confirmava les meves sospites. García Petit també mostrava una certa inquietud en aquest mateix sentit. No ens enganyem. Nosaltres, amb les nostres activitats, som generadors de cultura. Però no per aquest fet generem patrimoni directament de per se. El patrimoni és alguna cosa més. I la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial ho defineix des del consens internacional. Crec que tot plegat no s'ha explicat prou bé. A nosaltres, els del sector de la cultura popular, ens hem creat unes expectatives que no es corresponen amb la realitat de tot plegat, del què i el què no és patrimoni. Caldrà treballar de valent i, sobretot, informar de forma molt precisa per no crear confusió i, sobretot, no dur a les entitats i els seus dirigents a terrenys relliscosos que puguin fer-nos fer el paper del MEC davant d'organismes tan nacionals com internacionals. Parem compte i no vedem. No tot és patrimoni.
Està molt bé, senyor Garbó, que faci una alerta a tothom i que tothom es posi una mica a les piles de veure què passa amb això. El patrimoni, a vegades, no tot ho podem considerar patrimoni. I, bueno, mireu, per salvaguardar-ho, per la humanitat i això, home, hi ha coses que no estaran mai en aquesta llista de la UNESCO i, en canvi, són molt importants, no?,
sí,
per molta gent.
Sí, i això no vol dir que no
s'ha de conservar,
no igualment. Cura i tal, però patrimoni és una declaració. Hi ha uns criteris, és a dir, no perquè vostè i jo considerem que aquest micròfon que estem parlant aquí al davant sigui patrimoni, és patrimoni, m'entén?
No, el patrimoni del Festa Festa.
Ni que tingués 100 anys el micro.
Tampoc.
Ni 150.
Si tingués 100 anys el micro, d'aquí 100 anys nosaltres ja no consideraríem res, ja, ja li dic ara, tots calgus.
Però m'entén el que vull dir?
Val, ja ho entenc.
S'ha de fer la prim,
Jo li he de dir que entenc la seva preocupació, entenc la idea, però encara no entenc molt bé, i això amb la discussió amb el Lluís García Petit estàvem en d'allò, qui ha de posar el castell al gat, qui ha de dir el que és patrimoni i el que no és patrimoni, què cal considerar el patrimoni, el per què... és un terreny molt relliscós, eh?
No, relliscós no, on, a més es traga sempre en constant definició, perquè el concepte patrimoni, des de que es va inventar la paraula, que està en constant definició. Això és així.
Però la copla, per exemple, podria ser patrimoni?
La copla en sentit abstracte?
La copla, no?
No una copla concreta.
No, no, la copla... Home, clar, evidentment, no la meva copla, ni la seva, ni la copla de l'Estrelita Castro.
No.
No, la copla, el conjunt copla...
Podria ser-ho.
És un conjunt singular.
Podria ser-ho.
Molt
però...
especial. Segurament és el conjunt que té més repertori escrit.
Probablement. Sí, bla, 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 bla.
Però...
Sí, però han de reunir uns requisits que aquests sí que estan molt ben definits. Una... que sigui la societat, el conjunt de la comunitat de la qual pertany, vulgui que allò sigui patrimoni. I després hi ha tot un seguit de requisits.
Val.
Però que amb això, només amb aquest no serveix, tampoc.
Sí, guanyarà la rumba catalana.
No, 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 això és un comentari complexat, Ventura.
Sí, poder sí. Ja m'ho diuen, això, a mi també ja m'ho diuen.
El què?
Això del complexat, ja sí. M'ho diuen. Senyor Carbó, que tenim una història que portem molta estona que només xerrem, que és molt divertit i molt... Bueno, això ens sembla a nosaltres, però en tot cas el que hauria de fer és sentir una mica de música, no? I ara parlàvem, per exemple, no en parlàvem, però podríem haver parlat dels gegants,
per exemple,
o en lloc de la copla, i per això hem programat una sala, es diu La Gegantada, que és una sala del mestre Joan Lluís Moraleda, que escoltem tot seguit en versió de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
Thank you.
La gegantada, una sardana del mestre Joan Lluís Moraleda que hem escoltat en versió de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I ara de seguida anirem cap a les primeres seccions del programa, les habituals, les de cada setmana, però en tot cas, senyor Garbó, podríem acabar parlant de les moltes coses que van passar allà en el Som Cultura Popular. No acabaríem, però hauríem de dedicar-li 4 o 5 programes. Jo em fa la feta que va haver-hi una cosa que va ser l'estrella una miqueta de tot plegat, que va ser aquest Museu Nòmada, aquesta
per
història.
Per mi el Museu Nòmada ho vertebrava tot.
Espectacular, vull dir que 40 i pico d'exposicions.
Més de 45 exposicions, moltes, la majoria amb un, de mobilitat nòmada. Algunes, per tant...
algunes impressionants, que a més el Pep es va dedicar molt a comentar també, no? Vull dir, en la seva entrevista, algunes de més importants, o més importants, no, més no, transcendents, sí. Més digue-li com vulguis, perquè totes són importants, però, perquè la importància és el conjunt de totes, precisament. No?
Però jo el que vull ressaltar és que allò és són 45 exposicions que la gent que ens escolta que sàpiguen que estan a disposició de tots els municipis, de totes les sales que vulguin programar-les i que si volen fer 2 anys de programant material etnològic o material de cultura popular, és que no ens l'acabem, no ens l'acabem.
No, i a més són molt ben documentades totes, unes exposicions molt interessants i que podeu descobrir moltíssimes, moltíssimes històries que desconeixeu. Nosaltres ens en vam fer un fart, només passejant per allà amb el senyor Carbono perquè n'ha fet la meitat d'aquestes exposicions.
Ala.
I ja les coneixia. No, la meitat no, però estava involucrat en unes quantes, el Carbó.
S'acreditava fort. Força.
Molt bé, doncs dit això, recordeu aquest Museu Nòmada. Si voleu informació d'algunes d'aquestes exposicions, trobareu moltes d'elles relacionades a la web del Museu Etnològic de Barcelona. Però a més doncs, també podeu accedir segurament al Departament de Cultura i demanar aquest, o a l'ICUB de Barcelona i demanar aquest catàleg immens en el que hi ha el resum de totes elles. En fi, preocupeu-vos en que val molt i molt la pena de poder comptar amb aquestes exposicions que segurament seran gratuïtes amb la seva gran majoria, per no dir amb la totalitat, no?
Sí.
Vull dir que no us costaran res, només home, si s'han de traslladar el cost que això tingui, però serà molt, molt interessant.
Però a més és que la majoria d'elles es traslladen en un maleter de cotxe petit un cop estan plegades.
Una persona pot carregar amb els 9 rollers tranquil·lament d'una exposició sense cap problema, una sola persona. Molt bé, doncs vinga, fins aquí aquesta crònica, podríem dir, que ens donarà molt de sí en propers programes, perquè seguirem parlant i molt, durant molt de temps, d'aquesta experiència Som Cultura Popular, d'aquesta mostra de l'immaterial, de la cultura immaterial,
com és mostra de patrimoni Barcelona.
És que vostè ho diu millor, per què no ho diu vostè, home, que jo no... Ara què toca, senyor Carbó? Ara venen...
Ah. Home,
el Ramon Vilar.
Els sons de la tradició.
Som-hi.
Ves de festa.
Sons de la tradició. Amb Ramon Vilar.
Dues cançons de ronda. El fet de rondar ha estat molt popular en bona part de Catalunya, especialment a les terres de Ponent i Meridionals. Era una activitat pròpia dels fadrins. Les noies, al mateix temps, no perdien ocasió de cantar mentre treballaven al camp i també a casa, fent rèpliques a les cançons que els havien adreçat a les rondes. El temps més propici per a sortir a rondar era el comprès entre la tardor i la primavera, és a dir, el temps hivernal, i els dissabtes a la nit, després de sopar, fins gairebé a la matinada. A les terres meridionals de Catalunya, la ronda començava normalment amb una reunió a algun celler particular on els joves compartien menjar i beure. A les terres de Ponent, especialment a les Pallareses i Ribagorçanes, hi havia una institució que funcionava sobretot per la festa major, la cambra. Era, com diu Violant i Simorra, un espai cobert que s'omplia de menjar i de beguda per a convidar-hi tothom qui volgués, especialment els de fora de la població. Per a omplir la cambra, dies abans els joves feien rondes a fi d'aconseguir la col·laboració i aportació de tots, i, durant la festa, la ronda començava i acabava a la cambra. La ronda recorria els carrers de la població i s'aturava a cantar a les cantonades o sota la finestra de les noies casadores o que estaven promeses amb algú dels qui anava a la colla. En principi, les rondes eren exclusivament de galanteig. Després, però, es desdoblaren vers una temàtica al·lusiva als defectes de la vida de la població. Escoltem tot seguit la cançó que Manuel Sebastià va adreçar a la seva nòvia quan eren promesos. Va ser recollida directament d'ell a Horta de Sant Joan per Josep Cribilla i Ramon Vilar l'any 1988.
Qui regalo te daré la noche que serás mía. Qué regalo te daré, mi corazón, pecho y alma, todo te lo entregaré. Todo te lo entregaré. La noche que serás mía.
L'estructura formal de les cançons de ronda solia consistir en cançons de 4 o 5 versos heptasíl·labics, corrandes o coples, aptes per a ser cantades amb una melodia de tonalitat major, sovint basada en la forma completa o fragmentària de la jota, emprant alguns dels seus dissenys melòdics característics i un melisme més o menys desenvolupat sobre la darrera síl·laba de cada vers. Així doncs, escoltem tot seguit una altra cançó de ronda recollida a Vilamur, al Pallars Sobirà, per l'Associació de Recerca Etnomusicològica l'any 1986.
Estava ronda para que nos tires coca, para que nos tires coca, aunque sea de centeno, aunque sea de centeno, que saliendo de tus manos ya será de trigo bueno, que saliendo de tus manos ya será de trigo bueno.
Festa, festa!
I després d'aquest avui extens sons de la tradició del Ramon Vilar, ara ve el torn del Víctor Pàmies, anem cap a Vallromanes, no senyor Carbó, perquè ja...
Xinutxano.
Xinutxano, bueno, ell ja hi és, ja nosaltres anem, i anem, no, home, i anem per les zones, no cal, que anem allà, ara, a Vallromanes.
Anem volant.
Ah, encantat d'anar a Vallromanes, està molt bé allà, eh?
Però, i tant.
Però nosaltres no, ara no anem a Vallromanes, ara anem a escoltar un senyor que està a Vallromanes i que ens explica una altra de les seves dites o refranys populars, que la d'avui també té molta raó, eh? El mal ve a botes i se'n va a gotes.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
El mal ve a botes i se'n va a gotes. Quan ens envaeix un sentiment pessimista, solem pensar que tot ens passa a nosaltres, que sempre plou sobre mullat, i tenim la sensació de travessar moments d'especial negativitat on tot es veu en contra nostra. Són percepcions, encara que el refrany ens digui amb aquesta dita que hi ha un desequilibri entre el mal que rebem i com podem gestionar-lo. Ens està dient que ens arriba a mans salves i que costa de foragitar-lo del nostre entorn. Ens pot remetre a veure el got mig ple o mig buit, amb optimisme, o ho podem relacionar amb la imatge d'aquell vaixell que naufraga i que des de dins estant intentem treure l'aigua que hi entra amb una galleda. Cal trobar l'equilibri i que el vaixell no s'enfonsi. El mal ve a botes i se'n va a gotes.
Ja ho veu, senyor Ventura. Vostè com té les botes i les gotes i totes aquestes coses?
No, jo el que trobo és que té molta raó, perquè sí que és veritat, escolta, una persona es posa malalta...
De cop, apareix de cop sempre.
I després la feina, per treure tot això, i mare Déu. I que a vegades no acaba de marxar mai, sap què vull dir? Que, clar, si venen moltes botes, després no hi ha prou gotes, vull dir que ja passa això. Va, vinga, que tenim més coses, una alegria, perquè la Berta, clar, la té... Avui la tenim per partida doble, primer enregistrada i després també enregistrada, però avui enregistrada... No rigui, home. Ara, enregistrada fa molt de temps, perquè anem a sentir les danses, la seva tercera edició, que es va emetre allò l'any 2010, i després la tindrem amb nous episodis de les històries de gegants, vol dir que la cosa. Però ara, d'entrada, ens parla de danses i ens parla d'una dansa capdalt dins de la història del nostre país, una de les més importants, la Gala de Campdevànol.
Festa, festa.
Danses amb Berta Miró.
Aureli Campmany, el seu comentari a les Gales Pirinenques, introducció al poema de Ramon Tor, Pastoral, defineix la paraula gala. És una paraula que, pronunciada en català, castellà, portuguès, francès o italià, té un mateix significat. Goig, alegria, festa, elegància, ornament. Per això, molts pobles de les contrades pirinenques anomenen així la festa anyal més solemne, el que a la Terra Baixa s'anomena Festa Major. De la paraula gala deriva el nom del galer o capdanser, donat a qui dirigeix o executa la dansa. Trobem danses de característiques similars a falgàs, gombrèn i capdavànol, que és de la que avui us parlem i que s'acostuma a ballar el tercer diumenge de setembre. La gala s'ha considerat com una reminiscència o representació mímica d'un dels mals usos feudals conegut amb el títol de firma d'espoli forçada. Això és, prestació imposada del vassall de remença que fou abolida pel rei Ferran II de Catalunya l'any 1486. Es diu si era una formalitat purament simbòlica que no es posà en vigor, però encara que fos així, era l'equivalent al derecho de pernada dels castellans i al droit de cuis dels francesos. Aplicat aquest símbol a la gala, trobem que sols pot ballar-la el galer, representació del senyor feudal. Primer dansa amb la batllessa, persona d'elevada representació amb qui es passeja i galeja davant de tothom. Després, amb la campesa, a la qual també fa gales, les que ha de complaure l'honrat camper. Les cabordeses són la representació de les dones del poble i les porta una vegada de la mà. Després, dansa amb totes les dones presents a la festa, les quals lliura els minyons que pretén casar-s'hi, que ja podran fer-ho, ja que el senyor s'hi ha divertit i ho consent. Ruixar amb l'hemorratge es pot considerar un símbol dels drets del senyor. La gala de Capdavànol fou recollida per primera vegada per Joan Puigmal i Ricard Pomà l'any 1908, encara que l'Associació de Lectura Catalana ja l'havia ballada, encara que imperfectament, al Parc Güell quan les festes dels Jocs Florals. Aquesta dansa consta de dues parts ben diferenciades. La primera, cerimoniosa, i la segona, de germanor i alegria popular. El galer, figura principal de la dansa, va abillat amb la millor roba, coberta la testa amb barret de copa alta que no es treu en cap moment de la dansa. Això fa evident que el galer simbolitza o representa una personalitat superior. A la part final, la corranda clou amb un cercle en el que els homes aixecaran les dones, fet que sovint s'ha interpretat com un símbol de defensa i reivindicació de la dignitat femenina.
Festa, festa.
Li he de dir, senyor Carbó, que escoltat en perspectiva em continua agradant-me molt més la versió instrumentada per copa del mestre Joaquim Serra que no la dels xilofons del Comalade.
A mi m'agraden els xilofons. També m'agrada,
home, però m'agrada més la del Joaquim Serra, que vol que li digui. Escolti'm una cosa ara, de dansa, perquè la gala de Campdavànol també és coneguda com la dansa, evidentment, de Campdavànol, el que passa que té aquest nom especial de la gala, com ens explicava ara la Berta. El que passa que ara de dansa ens anem a dansar. Ahí canviem l'accent i allà en diuen dansar, allà a la Terra Alta, i dansada, si ho traduïm en un llenguatge més propi d'aquí de les comarques barcelonines, eh? Dansada de Vilalba dels Arcs. És una jota de la Terra Alta que ens interpreta el grup Xarop de Canya. Thank you. Dansada de Vilalba dels Arcs, aquesta jota popular d'aquesta població de la Terra Alta que ens ha interpretat el grup Xarop de Canyes. Senyor Grapa, vostè sap què vol dir allò de quid pro quo? Li sona o no aquesta història, eh?
A mi això em sona.
Això de dir, jo faig això i tu fas allò en conseqüència de del que jo he fet. Vol dir alguna cosa així?
Això és un terme jurídic, ja.
Jurídic, sí.
Que pots comptar que això ve del dret romà.
Ves que no vingui dels romans, això.
Quid pro quo.
Sí, és això. Doncs mira, una mica és el que ha passat, perquè se'n recorda que en un editorial de fa 15 dies o 3 setmanes...
Gran dret, el dret romà, Ventura.
No s'enrotlli, que no tindrem temps de dir tot el que hem de dir. Jo vaig parlar de la Info Sardana, que comentava. Doncs ara resulta que aquesta setmana l'Info Sardana parla de nosaltres. Miri, miri,
què diu?
El programa Festa Festa arriba a 300 programes per internet, i llavors ens explica, doncs, que van començar a Ràdio 4 l'any 89 i que van fer d'allò i que portem 2.000
molt agraïts, però ja anem tard, eh? Ja portem el 304.
Bueno, estem al 304, home, està molt bé que en parlin de nosaltres
i que
diguin aquesta cosa de que ho celebrem i tot plegat, eh? I a més, doncs, ens hem entretingut a veure les notícies de l'Info Sardana i amb moltes altres. Per exemple, miri, anunciat pel dilluns dia 1 de febrer, aquest dilluns que ve, el conegut investigador folclorista Tomàs Mañosa pronunciarà una conferència a Mollerussa. Per què? Perquè estan preparant ja la cosa i estan a punt d'inaugurar la seva capitalitat de la sardana.
Com es diu aquesta conferència? Contrapassos, sardanes curtes i sardanes llargues.
A les 5 de la tarda al Centre Cultural de Mollerussa, el dilluns dia 1 de febrer, el primer acte. I què passa? Doncs que a Calella, de fet, estan preparant el darrer acte.
Els diem adéu, els de Calella. Ara.
Perquè pugui venir Mollerussa com a capital de la sardana, doncs Calella els hi ha de cedir, eh? Els hi ha de cedir una mica
diem adéu a la capital de la sardana.
No, a Calella,
que nosaltres hi som cada setmana, a Calella, escolti'm.
Efectivament, la gent de Calella, que valoren molt positivament tota la història, lamenten que aquesta capitalitat hagi coincidit amb la mort del president de l'entitat, l'estimat Josep Riera, però vaja, en tot cas, això és, mira, és llei de vida i les coses passen així, i en tot cas, ells estan preparant una jornada pel diumenge 28 de febrer, amb la que tancaran el seu any de capital de la sardana en diverses activitats. A les 6 de la tarda, a la Sala Mozart, serà l'escenari d'aquest traspàs simbòlic i que comptarà amb la presència de les autoritats en dues poblacions. Després, a les 7, s'oferirà espectacle Retrats d'un sentiment, de la Copla Marinada, i després, doncs, a les 2 del matí s'haurà celebrat ja una ballada de sardanes, etc., amb la Bisbal Jove. Moltes coses per commemorar aquest final de cicle, aquesta capitalitat de la sardana que clou la vila de Calella. Hi ha moltes altres notícies que les deixem per la setmana que ve, senyor Garbó, perquè hem de parlar d'aquest premi important, el Premi Enderroc 2016, en aquest treball Viola d'Or, de la Copla Marinada, i molta gent més, i la Coral Argent Nova d'aquesta obra del mestre Enric Morera, de moltes coses, del refresc, de colles de punts lliures, de l'enganxa, de moltes coses que estan aquí, que són notícia, però que ara ja no disposem de més temps. Per què? Per què no disposem de més temps? Perquè ara, com hem dit, tenim algú per partida doble.
Avui al Festa Festa, una nova història de gegants, de les que ens porta la Berta Miró. Hola, Berta, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Jesús.
Avui iniciem una nova tongada d'històries de gegants i ho fem amb un gegant molt especial, perquè es tracta d'un gegant construït pels alumnes d'un institut.
Sí, aquest gegant el van construir els alumnes de l'Institut Joan Ramon Benaprés de Sitges.
Segur que tu ens en explicaràs molt i molt bé tota la història.
Sí, tot seguit parlem d'aquest gegant.
Endavant, doncs, amb les històries de gegants. Avui amb el gegant de l'Institut Joan Ramon Benaprés de Sitges.
Festa, festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
Recuperar una figura emblemàtica del patrimoni festiu català va ser el repte del professor Javier Clemente, de l'Institut Joan Ramon Benaprés de Sitges. El primer que es va fer amb alumnes de tercer d'ESO va ser un estudi de la tradició gegantera de Catalunya. Amb les dades recollides, es va poder escollir la figura que, des del crèdit Festes i Arts Cristians a Catalunya, es podia recuperar. El personatge escollit va ser el gegant Sant Cristòfol, un gegant documentat en l'inventari detallat dels elements de la barcelonina processó de Corpus de 1424, Sant Cristòfol amb l'infant Jesús al coll, segons diu el llibre de les solemnitats de Barcelona. La referència a aquesta figura, l'aspecte de la qual no coneixem, va estimular la creativitat dels alumnes i en van presentar diversos esbossos. Per tant, es començà pel disseny de la figura. La planificació va ser bona en les fases preliminars i es comptà amb l'assessorament de l'escenògraf Joan Salvador per a saber com afrontar la construcció d'una peça de més de 4 metres d'alçada. Cap al mes de maig de l'any 2002 ja es va treballar la figuració del gegant amb un primer grup d'alumnes de tercer d'ESO, en total 8. El dibuix del qual es partia es va realitzar a escala 1-1 en vistes frontals i de perfil. A continuació es calculà i s'executà la realització de les peces. La primera realització en volum es feia en Porexpan, amb la idea d'utilitzar aquesta figura per a recobrir-la posteriorment. La talla de la imatge començava el curs 2002-2003, a punt de ser recoberta. En aquest moment s'incorporaven 10 pares a l'obra. Tots ells emprenien amb ganes la feina de cobrir amb una pell de cartopedra les dues figures que s'integren en el conjunt, ja que tot s'havia previst per fer un gegant amb una figura d'un nen a collirem. D'altra banda, es van construir els cavallets. La prova d'encaix entre cavallets i figura es va fer el gener de 2003 i va resultar satisfactòria. La fase prèvia a l'aplicació de policromia al gegant va consistir en impermeabilitzar la talla amb material plastificant per tal que la perdurabilitat en quedés garantida. La confecció del vestuari gairebé completà la tasca desenvolupada a l'Institut de Sitges, però calia alguna cosa més, la formació d'un grup de geganters entre els alumnes. Això es va fer amb els ulls posats al carrer, lloc que el gegant va fer seu la Diada de Corpus de 2003. El bateig del gegant es va fer al cap de la vila de Sitges, on també van ser obra dels alumnes de l'Institut l'elaboració de l'altar i la catifa de flors. L'any 2004, el gegant de l'Institut Sitgetà participà en les festes de les Enramades d'Arbúcies i el 2015 en les festes de Santa Eulàlia de Barcelona. La recuperació d'aquesta figura del folclore català va ser recollida en nombroses revistes i articles, tot i que des de llavors les seves sortides han estat més aviat puntuals.
Moltes gràcies, Berta. Avui que hem tingut Berta per partida doble, senyor Carbó. Ara per això tenim un senyor que no el tenim per partida doble mai, perquè només el tenim una vegada al mes.
És l'original i la còpia, alhora. És
ell,
una cosa...
ell ho és tot, perquè és el senyor Llorenç Aguilar, que volem saludar tot seguit. Senyor Aguilar, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, bon dia, que des de l'any passat que no ens sentíem.
Doncs sí, miri, ara mateix si deu fer un any, clar, sí, bé.
Un any no.
Allò que diu, fa un mes, però vaja, clar, com que era l'any passat, doncs clar, és això. Com està, senyor Aguilar?
Doncs mireu que fa un hivern una mica estrany, que no plou i que tenim aquí tots els trossos una mica secs i que això no anem bé, que a veure si fem ploure. Si voleu, canto una estona i a veure què passa.
Home, nosaltres també podríem col·laborar amb aquest aspecte.
Jo penso, senyor Aguilar, que haurem d'acabar fent una processó traient no només una Mare de Déu, sinó totes les imatges que trobem a les esglésies.
Ja us ho diré, traurem el Sant Cristo gros.
Exacte, i aquí Ponent deu estar de boira fins al monyo ja, no, senyor Aguilar?
Oh, n'han tingut algunes temporades, però és que ara és tot estrany. Sembla ja que estiguem a la primavera i no cal córrer, a poc a poc.
Escolti, vostè que ja té una edat, vostè què creu, que això, aquesta sequera s'acabarà ja o encara ens queden dies?
Oh, mira, no sé, no em fan mal els ossos. Si em fessin mal els ossos, diria que s'acaba de seguida. Diuen... Però, noi, escolta, no em fa mal res. No sé què pensar.
Diuen
a veure.
Que des de l'any 1928 això no passava.
Oh, es veu que sí, tu, que ho he sentit explicar als de la tele, que no passava.
Que vostè...
Però, sabeu què passa? Que potser aquell any el que ho estava prenent, el termòmetre i totes aquestes coses, igual es va despistar i vés a saber, no sé, què hi ha de cert en tot plegat.
Nosaltres no ens hem despistat gens ni mica, senyor Aguilar, i sabíem que avui tocava secció del senyor Llorenç Aguilar, perquè és el darrer programa del mes, i per tant volem que ens expliqui alguna cosa. I de què ha volgut escollir per parlar avui, senyor?
Ah, doncs avui la cosa va una mica d'espais aeris.
Espais aèris, és que sempre... Fa unes explicacions així que no saps... Deixem-lo que parli a veure què passa, no? Mm-hmm. Senyor Aguilar, espais aèris, doncs el que vostè vulgui, és igual, cap problema, segur que serà molt interessant. Comencem la seva secció?
Som-hi!
Vinga.
Festa, festa!
Els minuts de l'Aguilar.
Pensareu que no estic pel que realment toque, però Una de les coses que més m'encurioseixen quan volto, principalment per les grans ciutats, són, sens dubte, los balcons de les cases. Sí, els observo amb deteniment perquè em parlen de tota mena de coses, com ara l'arquitectura, el clima, el paisatge, la societat, els propietaris. I és precisament per tal de com els ocupen els qui s'hi remenen que sovint es fan visibles aquests indrets com a espais de molt mals endreços. Anant al gra, no he entès mai perquè hi ha qui hi guarda escales plegables de 4, 5 o més esgraons. Home, entenc que potser són aparatoses de remenar i encabir en l'interior d'un armari de l'habitació o bé en un racó, posem pel cas del safreig, però deixar a sol i serena a la façana, què voleu que us digui, no? Per cert, i què me'n dieu de les bombones de butà? Ep, que a vegades hi ha qui n'hi guarda més d'una a la vegada, tot imaginant potser que així, en cas de fuita de gasos, estaran ben ventilades. Ara bé, no són els únics trastos voluminosos, perquè la instal·lació d'aparells d'aire condicionat, sobretot en cases antigues, impossibilita als propietaris que hi treguin a voltes el nas, com succeeix també amb les monstruoses bicicletes de muntanya, les quals, més enllà de baranes, en algunes ocasions hi pengen al buit autèntiques rodes de tractor desafiant les lleis de la gravetat o closques dels vianants. A banda dels anteriors objectes de gran format, hi ha altres ocupes dels balcons que, per poc aparatosos que en resultin, també hi tenen presència, com ara és el cas del carretó d'anar a comprar el cistell i ves per on, les pilotes de futbol, que no se sap ben bé mai si són propietat dels infants de la casa o bé algun sapastre xutant fort a plaça la bola, l'embarcada, per sempre més. Final del partit. I ui, quin record més nostàlgic. Clar que, per destacats, contemplar voleiant al vent la bugada de la família. Calces, mitjons, samarretes, sostenidors, llençols o tota mena de floretes vistoses de mil formes i colors encabides en testos de llaunes industrials o de plàstic. Au! Una abraçada ben forta i fins a la propera!
Jo amb això dels balcons, senyor Garbó, tinc una... Vaja, jo quan feia de música fèiem passants, fèiem allò que se'n diu passacalli, passacalli, eh?
Cercavila, sí.
Cercavila, exacte, eh? Que sempre hi havia... Quan hi havia música deia, catroi, catroi! Sap què volia dir?
Que no, digui.
No, no sap vostè el que volia dir.
No, jo no.
Que hi havia... Que es veien coses des de baix.
Ah, però...
Mirant amunt.
Però expliqui què és un catroi.
Que Trolla és un instrument, és una marca.
És una marca.
Era un fabricant de tenores i de tibles. Però, mira, es deia, que Trolla, que Trolla! I ja tothom mirava en l'aire.
Ja tothom mirava amunt.
A veure quina calça veien, saps què vull dir? M'entén el que vull dir? Jo no, Jo,
no,
jo estava pendent del paper d'anar tocant, perquè és el que calia fer, i això. Com tots els nostres col·laboradors que estan pendents del paper que han preparat per al programa d'avui, que han sigut molts que han col·laborat i que han fet moltes coses avui, sí o no?
Per exemple, el Víctor Pàmies.
La Berta Miró.
El Llorenç Aguilar.
El Ramon Vilar.
El Toni Serés.
El Ramon Vinyals.
El Nico Alonso.
L'Ester Estela.
La Marta Ibáñez.
L'Amadeu Carbó.
I el Jesús Ventura.
Tots plegats hem fet possible aquesta hora de ràdio que ens ha conduït fins a l'hora que heu acabat de sentir-lo, que és el que dèiem sempre. Deia. Ens ha conduït fins a tal hora. No, avui no se sap mai.
Avui se m'ha fet curt.
A mi també se m'ha fet curt. Escolti, doncs, tornem la setmana que ve, us deixem amb una sardana. Ja que hem parlat d'un gegant de Sitges, doncs se m'ha acudit que podíem sentir una preciosa sardana del mestre Antoni Català, que es diu el plec del Vinyet. Vostè sap que a Sitges hi ha moltes noies que es diuen Vinyet.
Moltes, sí, senyor.
I com a Ripoll n'hi ha moltes que es diuen Eudal. Bueno, noies no, allò són nois que es diuen Eudal, però n'hi ha que es diuen Eudal. També, compte.
I a Berga Carals.
I a Berga Carals, i a molts
llocs. I a Ratxells.
Exacte,
i anar fent,
i anar tirant. Escolti, l'Ambec del Vinyet d'Antoni Català amb la Cobla de Cambra de Catalunya. Amb ell ens acomiadem i us convoquem a la setmana que ve, que tornarem a fer una altra festa, i esperem que sigui amb la vostra companyia. Adéu-siau.
Adéu. Thank you.